Bon dia. Les regles fiscals del govern central impedeixen que l'Ajuntament d'Olot pugui acabar del tot la reforma de l'antic hospital.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Aquest és un dels temes que jo personalment no dubtaria ni un segon a endeutar més l'Ajuntament per poder-ho arreglar de cop, si les regles fiscals ho permetessin. És a dir, de poder actuar amb tot el que és la clínica del doctor Fàbrega, que és un edifici molt gran, amb una inversió gran, per tant, estem parlant d'aproximadament 8 milions d'euros, però seria molt més còmode per tothom i sobretot pels residents a fer les obres d'una vegada per totes, és a dir, canviar les instal·lacions, canviar, arreglar les habitacions, canviar les climatitzacions, tot allò que hi ha d'una sola vegada, perquè tindries la gent treballant allà dintre.
Són declaracions de l'alcalde d'Olot, Pep Berga, que aquí com escoltàvem estaria disposat a endeutar les arques municipals si l'Ajuntament pogués tenir més autonomia. Els pressupostos de l'any vinent contemplen gairebé 2 milions d'euros per acabar d'arreglar la part més antiga de l'edifici. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans, com sempre, és moment de repassar la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimarts 29 d'octubre de 2024.
El dia en 4 minuts.
Avui obre a portes la Fira de Mostres de Girona, que tindrà fins a un total de 298 expositors. Això suposa un creixement del 4% en superfície i vol fomentar així els estands col·lectius. En política, Nova Esquerra Nacional es presenta a la Garrotxa. La nova candidatura d'Esquerra Republicana vol apostar per un nou cicle basat en noves maneres de fer. Creuen que s'ha de redefinir un camí polític a partir de nous lideratges i fan una crida a que el partit compti amb més gent. A les preses, la construcció d'habitatges per a joves de l'edifici de l'antic Ajuntament avança a bon ritme. Ho assegura així l'alcalde del poble, Verdanés, que diu que abans de finalitzar l'any ja s'haurà arreglat la coberta de l'edifici. Ben a prop de les preses a la Vall d'en Bas, la segona edició del Tast de la Vall va reunir aquest cap de setmana gairebé 200 persones a Joanetes. Un total de 170 visitants van recórrer una ruta de 8 quilòmetres per la Vall d'en Bas amb diverses parades en espais d'interès agroramader. El barri de Sant Miquel, crear vincles i cohesió al barri, és l'objectiu del Festival Entranyes. Aquest cap de setmana s'ha celebrat la 6a edició, que tot i que ha estat passada per aigua, ha comptat amb 6 propostes ben diferents per treballar les relacions humanes, el fil conductor d'aquest 2024. En esports anirem de copes perquè la millor Unió Esportiva Olot de l'any rep el Córdoba de segona divisió A en la primera ronda de la Copa del Rei. Els olotins arriben a aquesta competició amb un estat de forma pletòric després d'encadenar ja 6 jornades consecutives sense perdre la segona federació. I ens posarem els quecs per parlar dels més de 500 corredors que participen en la desena Trepitja Garrotxa. El Centre Excursionista d'Olot reconeix que les males previsions meteorològiques han fet minvar lleugerament la participació.
Ciutadans i ciutadanes, vivim un moment històric pel Centre Comercial Gran Jonquera. Creixem amb més botigues i més espais. Creixem tant que ara podem dir que som un país. El país del shopping. Amb marques com Zara, Adidas, Bershka, Stradivarius, Mango, Lefties i moltes més. Vine al nou Gran Jonquera, el país del shopping.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Esquerra i el PSC es reuniran la setmana vinent per fiscalitzar l'acord d'investidura. Primera ronda de contactes del president Salvador Illa amb els grups parlamentaris per abordar els principals reptes de país abans d'obrir la carpeta dels pressupostos. Col·lapsen els judicis ràpids, on se n'haurien de fer en 15 dies, però triguen un any o més. La jutgessa de Gana denuncia que la situació és inassumible i reclama de forma urgent més jutjats. Un 65% d'alumnes que no va obtenir plaça per un grau mitjà de formació professional rebaixat dels estudis regalats. Per millorar l'orientació i minimitzar els errors, Educació modificarà així el procés de matriculació a la formació professional que es farà només per internet. Un jutge demana al Suprem que investigui el vice per desordres públics a Ferraz. Considera que hi ha indicis de culpabilitat de l'eurodiputat ultra líder del partit S'ha acabat la festa. En l'àmbit internacional, però de ben a prop que ha tocat a casa nostra, Jaume Asens i Ada Colau denuncien un atac de l'exèrcit d'Israel contra la delegació internacional en què viatjaven a Palestina. L'exalcaldessa de Barcelona i l'eurodiputat es troben a Ramallah per investigar violacions sistemàtiques del dret internacional. I el sistema finlandès per evitar estafes telefòniques que Espanya vol implementar a partir del 2025. Bloquegen les trucades i SMS de números que no estan registrats en cap companyia. Funciona gràcies a una base de dades amb tots els telèfons reals.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
El dia continua inestable, molta humitat, boirines, boires, tot això s'anirà aixecant cap a les muntanyes i un dia amb alguna clariana però poc sol, plovisquejat de matinada, res, un parell de litres en punts del Ripollès, 3 litres a Riells, a la Selva i la temperatura que ha pujat, amb una mínima, per exemple, de 9 graus a Olost, 10 a Seva, 11 a Vic, 12 a Olot. Ja la temperatura és positiva també a muntanya, 2.000 i 2.500 metres. La llevantada, que hi va deixar molta pluja, per exemple, 20-25 litres a Olot, 25 litres també, per exemple, Roses, en van caure 40, Figueres, i al voltant de 50, Darnius, Boadella, bona notícia per l'embassament, i també el Banyà. Doncs avui afluixa, avui si cauen d'una a 5 litres ja serà molt. A la tarda, doncs, algun ruixadet, alguna pluja, però sembla que no serien ni tempestes ni aiguats. I demà? Segueix la situació de llevant, la gota freda desplaçada al sud de la península, però encara ens afecta. Per tant, tindrem una mica de pluja en forma de ruixats intermitents, del matí com a la tarda, però en principi cap aiguat, tot i que la costa i el prelitoral podria ploure més que no pas avui. Els ruixats ens acompanyaran ben bé fins divendres.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 29 d'octubre de 2024 en el marc de l'informatiu de Ràdio Olot. Comencem parlant de les regles fiscals del govern central que impedeixen que l'Ajuntament d'Olot pugui acabar del tot la reforma de l'antic hospital Sant Jaume. Ho ha dit l'alcalde Pep Berga, qui estaria disposat a endeutar les arques municipals si l'Ajuntament pogués tenir més autonomia. Els pressupostos de l'any vinent contemplen gairebé 2 milions d'euros per acabar d'arreglar la part més antiga de l'edifici. Aniol Puigvert.
La nova fase de millora de l'antic Hospital Sant Jaume contempla acabar de reformar el sector que dona al carrer Sant Rafel, on hi havia l'antiga clínica de Santa Joaquima. Els treballs començaran a finals d'aquest any i consistiran en arreglar dues unitats de convivència amb habitacions que ja estan ocupades per usuaris. El cost total de la fase és d'1.800.000 euros, dels quals més de 500.000 l'assumirà l'Ajuntament. La resta es cobriran amb fons europeus del programa Next Generation. Quedarà pendent, però, tota una altra fase, que és la més costosa. Es tracta de la millora de la clínica del doctor Fàbrega que dona per la banda del carrer Sant Rafel. L'alcalde Pep Berga ha reconegut que endeutaria l'Ajuntament si es poguessin fer totes les obres de cop.
Aquest és un dels temes que jo personalment no dubtaria ni un segon endeutar més l'Ajuntament per poder-ho arreglar de cop, si les regles fiscals ho permetessin. És a dir, de poder actuar amb tot el que és la clínica del doctor Fàbrega, que és un edifici molt gran, amb una inversió gran, per tant, estem parlant d'aproximadament 8 milions d'euros, però seria molt més còmode per tothom, i sobretot pels residents, fer les obres d'una vegada per totes, és a dir, canviar les instal·lacions, canviar, arreglar les habitacions, canviar les climatitzacions, tot allò que hi ha d'una sola vegada, perquè tindries la gent treballant allà dintre.
Les regles fiscals del 2012 només permeten als ajuntaments gastar el que amortitzen i això limita l'acció de govern. Berga qualifica d'injusta la mesura perquè té conseqüències directes sobre els ciutadans.
Realment és molt injust com tracten els ajuntaments en aquest sentit, perquè aquesta seria una obra molt necessària per la ciutat, estaria molt i molt bé poder-ho fer d'una vegada per totes. donaria molta tranquil·litat a aquelles famílies que estan esperant una plaça residencial per una persona gran que la necessita i que a vegades doncs, no podem atendre, en aquest moment hi ha llistes d'espera i costa molt poder-ho fer, i és una llàstima perquè és un edifici públic, tenim el projecte, sabem què volem fer.
Berga recorda que altres equips de govern han pogut fer obres de gran envergadura quan encara s'estan pagant avui. Era perquè aquestes regles fiscals no existien.
De la mateixa manera que en el seu dia l'Ajuntament es va endeutar per fer un pavelló o per fer un firalet o per fer un arxiu en Turín, que això abans de les regles fiscals es podia fer, de fet és endeutament que en aquest moment els que estem a govern estem pagant, perquè en aquest moment encara estan pagant els pavellons de vidre, aquests estem pagant obres de fa molts i molts anys, doncs si s'acabessin aquestes regles doncs podríem fer coses així.
La reforma de la clínica Doctor Fàbregas permetria crear 130 places noves de residència amb habitacions individuals a l'antic Hospital Sant Jaume i donar resposta a desenes de famílies que n'esperen.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. La construcció d'habitatges per a joves a l'edifici de l'antic Ajuntament de les Preses avança a bon ritme. Ho assegura l'alcalde del municipi, Albert Danés, que diu que abans de finalitzar l'any ja s'haurà arreglat la coberta de l'edifici i ja s'hi hauran instal·lat els tancaments. De moment hi porten invertits 150.000 euros, informa Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de les Preses avança en el projecte de construcció de nous habitatges per a joves al poble. Des de fa una setmana s'està treballant en la consolidació de l'edifici de l'antic Ajuntament, on hi han d'anar 3 habitatges per a joves de les Preses que es puguin independitzar i així evitar que marxin del poble. Per a la fase actual s'hi porten invertits 150.000 euros, però l'alcalde Albert Danés diu que caldran més apostes de finançament com les que ja ha fet la Diputació de Girona per tal de tirar endavant la construcció d'habitatge al poble. Les obres, diu l'alcalde de les Preses, van a bon ritme.
Pensàvem que tardaríem més a fer les fases i en aquest any doncs, teníem previst fer la coberta, que la coberta doncs, era una part doncs, que s'havia esfondrat i era la més urgent. Ara mateix estan fent la consolidació estructural i hi haurà tots els tancaments. Vull dir que a final d'any tindrem l'edifici doncs, estructurat amb una bona coberta i tancat amb tots els tancaments. I de cara a l'any que ve ja començarem a fer els interiors. Això és un projecte de 2-3 anys.
Paral·lelament, el consistori present ha fet nous passos en la construcció de 28 habitatges socials per a persones grans a la zona de la rectoria i la casa de colònies. Recentment l'Ajuntament ha aconseguit realitzar i aprovar el canvi de normes subsidiàries. El següent pas serà parlar amb el patronat de la Santa Creu per començar a parlar de com desenvolupar el projecte.
En política, Nova Esquerra Nacional es presenta a la Garrotxa. La nova candidatura d'Esquerra Republicana vol apostar així per un nou cicle basat en noves maneres de fer. Creuen que s'ha de redefinir un camí polític a partir de nous lideratges i fan una crida a que el partit compti amb més gent. Una de les seves membres, Teresa Jordà, reconeix que s'ha d'enfortir l'estructura d'una organització que, segons la mateixa Jordà, havia perdut en els últims anys. El proper 30 de novembre se celebra el Congrés d'Esquerra Republicana.
Ràdio Lot, ara i sempre, som informació.
Esquerra Republicana viu un nou període pel que fa al present i futur del partit polític. Després de perdre 500.000 de vots en les últimes eleccions al Parlament de Catalunya, la cúpula principal del partit al territori s'ha acabat diluint i s'aposta ara per un canvi de cicle. Una nova candidatura és la Nova Esquerra Nacional, que s'ha presentat aquest dilluns al vespre a la Garrotxa, concretament a la seu del partit a Olot. Amb la presència de membres d'Esquerra Republicana de la Garrotxa, s'ha fet un debat de cap a on vol tirar el camí de la nova època del partit i què necessita per revertir els resultats a les urnes. Una de les principals cares de Nova Esquerra Nacional és Teresa Jordà. L'actual diputada al Congrés ha explicat en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió alguns dels detalls de la nova candidatura.
Volem una esquerra forta. Si no tenim una esquerra forta, és impossible que la ciutadania confiï en nosaltres. Com es fa això? Doncs amb lideratges molt ferms i lideratges que es cuidin de l'organització, del partit, de l'eina. Per això nosaltres, una de les propostes que portem és separar la presidència del partit, la presidència de l'organització, la presidència d'Esquerra Republicana, de la cursa electoral a la presidència de la Generalitat.
Jordà ha estat acompanyada de l'alcaldessa d'Ordis i membre de la candidatura, Anna Torrentà. L'acte ha estat conduït per les dues, on han donat els punts de vista de la situació actual del partit i han repassat temes de passat i present. Precisament en clau de futur, Teresa Jordà ha remarcat la seva postura.
Però Esquerra Republicana ho vol fer sense haver de demanar permís a ningú, perquè no som ni ens devem al sucursalisme del PSC ni hem d'estar complexats ni ens devem tampoc a la dreta catalana. Nosaltres som Esquerra Republicana de Catalunya, tenim uns valors, tenim una ideologia molt clara.
L'Assemblea General d'Esquerra Republicana se celebrarà el proper 30 de desembre i és on es decidirà el futur més proper del partit a la política catalana.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Aquest dimarts avui ha obert portes la Fira de Mostres de Girona, que tindrà gairebé 300 expositors. Això suposa un creixement del 4% en superfície i vol fomentar així els estands col·lectius. 8 de cada 10 empreses repeteixen i per primer cop acollirà un campionat internacional de cub de Rubik, informa Natàlia Moreno.
Serveis, emprenedoria, decoració, alimentació, construcció, mobilitat elèctrica, indústria, motor i més de 30 xerrades, presentacions, taules rodones o degustacions. La 62a edició de la Fira de Mostres tornarà a convertir el Palau Firal de Girona i part de la Devesa en l'aparador de l'economia gironina. En total, sumant l'interior del Palau, les carpes exteriors i l'espai del parc, la Fira de Mostres arribarà als 8.376,5 metres quadrats. Són 287 més que l'any passat. Per sectors, els que tindran més presència seran els vinculats amb l'emprenedoria, els serveis i la mobilitat elèctrica, seguits per l'alimentació, decoració i construcció, indústria, motor i tecnologia i d'altres com ara la restauració. Per procedències, com ja és habitual, la majoria de les empreses són de les comarques gironines. En concret, el 67,96%, una xifra molt similar en relació a l'any passat. La resta es reparteixen entre aquells expositors que venen de l'àrea de Barcelona, de Lleida o bé de fora de Catalunya. La directora de la Fira, Coralí Cunyat, ha posat en relleu que la Fira de Mostres permet mostrar el múscul del teixit empresarial gironí.
Al final, el que volem és que el col·lectiu i l'empresa hi sigui. No necessàriament s'ha de participar amb grans metres expositius, que nosaltres entenem que això després és un elevat cost per les empreses. I de fet, la tendència en molts dels esdeveniments firals arreu ara és fer espais a vegades inclús més petits, sense tanta zona expositiva amb producte. Per tant, les fires es transformen en espais de networking, on realment el valor és la trobada entre el client i l'empresa.
La vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, ha posat en relleu que el certamen és l'exemple d'una economia forta, diversificada i que treballa per la innovació. Geis ha confiat que aquest 2024 se superin els 57.000 visitants de l'any passat i ha assegurat que edició rere edició el certamen continua modernitzant-se sense perdre la seva singularitat.
Quan tu fas una fira només unisectorial d'un sector, al final tots en certa manera estan competint. La Fira de Mostres, la singularitat que té és que com que abarca diferents sectors, acaben cooperant i col·laborant perquè troben sinergies un sector amb l'altre a nivell econòmic. Per tant, això el que fa és multiplica i reforça, i això jo crec que també s'entén que aquesta fira s'hagi romangui en el temps pel fet aquest, doncs, que la presència de diferents sectors, doncs, és un espai de trobada de xarxa perquè es coopera i es col·labora, doncs, també amb aquest món econòmic tan dinàmic.
Aquest 2024, per primer cop, la Fira de Mostres també acollirà un concurs internacional de cubs de Rubik. Se celebrarà de l'1 al 3 de novembre. Organitzat per l'Associació Catalana de Speed Cubing, al campionat hi haurà fins a 125 participants de 16 nacionalitats diferents.
A la Vall d'en Bas, la segona edició del Tasta la Vall ha reunit gairebé 200 persones a Joanetes aquest cap de setmana. Un total de 170 visitants van recórrer una ruta total de 8 quilòmetres amb diverses parades en espais d'interès agroramader. La iniciativa també vol reivindicar així la importància dels productors com a peces claus per a la sostenibilitat de l'economia local i la preservació del territori. Guillem Guardiola.
Un total de 170 persones i amb totes les entrades exaurides. Així de bona ha estat la resposta que ha obtingut la segona edició del Tasta la Vall, una activitat que es va posar en marxa l'any passat a la Vall d'en Bas i que sembla que ha arribat per quedar-s'hi. La iniciativa ha ofert a gairebé 200 visitants de casa nostra i també d'arreu del país una extensa ruta de 8 quilòmetres on han pogut descobrir i conèixer la tasca de la pagesia amb degustacions elaborades pels mateixos restauradors locals. De fet, la Font de Barris de Joanetes ha estat l'escenari de la primera parada. Sergi Roca, de la Fonda, ha destacat la visibilitat que els dona participar en activitats com el Tast a la Vall.
Tot el que traiem de, o intentem aprofitar tot el que traiem de l'hort, no?, per servir-ho als nostres plats i tot el producte d'aquí de la Vall i tot el que podem treure de prop, aprofitar-ho al màxim.
En aquesta ocasió, el restaurant Font de Barris ha col·laborat amb la ramaderia extensiva ecològica Mas Grabulosa i ha elaborat una tapa feta amb el seu xai marinat amb albergínia blanca. Una de les ramaderes d'aquesta explotació, Ariadna Grabulosa, considera que és una forma excel·lent de donar a conèixer el seu projecte.
Pues donar-nos a conèixer a nosaltres, ja que molta gent de la vall sap del ramat però no ens coneixen, i això, que la gent d'aquí pugui comprar la carn que té al costat de casa, que és l'important.
Per altra banda, els visitants també han pogut conèixer la història que s'amaga darrere de productors de mel, carn de vedella, formatge i patates.
Molt contents de la ruta que estem fent aquest any al poble de Joanetes. Res més que veure l'acceptació que ha tingut aquesta segona edició, per veure doncs, que les coses s'estan fent ben fetes i que hem de seguir lluitant per aquest camí i donar a conèixer doncs, tots els productors i tots els elaboradors de la vall.
El Tast a la Vall és una de les cites gastronòmiques més esperades de l'any a la Garrotxa i està marcat en el projecte de promoció de la transició agroecològica de la Vall d'en Bas, un viatge al cor del sector primari de la comarca.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Abans dels esports en matèria cultural i social, crear vincles i cohesió al barri és l'objectiu del Festival Entranyes de Sant Miquel. Aquest cap de setmana s'ha celebrat la 6a edició, que tot i que ha estat passada per aigua, ha comptat amb 6 propostes ben diferents per treballar les relacions humanes al fil conductor d'aquest 2024.
Aquest cap de setmana han estat 2 dies de remoure consciències al barri de Sant Miquel. Una mica passat per aigua, s'ha dut a terme la 6a edició del Festival Entranyes, un esdeveniment cultural que proposa sacsejar les emocions i les consciències dels assistents a través del teatre. L'Associació de Veïns, organitzadora del festival, creu que l'Entranyes ja és un festival consolidat i en el qual no només participen els veïns del barri, sinó que s'obre a tota la ciutat i també a altres municipis de la comarca. En parla Míriam Borda, membre de l'Associació de Veïns i de l'organització.
Aquest any és la 6a edició d'aquest Festival Entranyes, que amb ell volem, no?, arribar a tothom, que sigui un festival obert perquè, bueno, no?, per obrir-ho a Olot i que la gent d'Olot vingui. Sí que hem vist que té una bona rebuda i que la gent d'Olot i de Banyoles, de tot arreu, ens ve a veure i ens segueix una miqueta per les xarxes.
Enguany, la temàtica han estat les relacions humanes. Segons Borda, la idea d'aquest fil conductor va sorgir amb l'objectiu de donar continuïtat a la celebració dels 80 anys del Vall Pla.
És un teatre. La primera vegada que vam seure a taula era un teatre una mica reivindicatiu per treballar les necessitats i que tenim aquí, en el barri. Aquest any el tema que posem, el fil conductor, són les relacions socials, les relacions humanes, no? Aquests vincles que creem, i amb això fem una unió i una cohesió en el barri.
Durant el festival es van organitzar 6 propostes per explorar les relacions humanes. Des d'Olot Televisió i Ràdio Olot vam assistir dissabte al matí al Passeig Estornell de la companyia Col·lectiu Frit, un espectacle i taller d'art comunitari que pretenia explorar la connexió entre l'entorn i la comunitat.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, la millor Unió Esportiva Olot de l'any rep el Córdoba de la segona divisió A a la Copa del Rei. Els olotins arriben a aquesta primera ronda de la competició amb un estat de forma pletòric. El tècnic Pedro Dolera recorda que el Córdoba, per exemple, és l'equip de la segona divisió que més pilotes roba en camp contrari. L'entrenador demana que el camp estigui ple de gom a gom, un partit que es podrà seguir en directe des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Olot.
La Copa del Rei aterra a l'estadi municipal d'Olot 2 anys després i ho fan el millor moment de la temporada d'una Unió Esportiva Olot pletòrica. Només 3 dies després de saltar el camp del líder de segona federació, el Sabadell, els jugadors de Pedro Dolera rebran un rival de segona divisió a casa. El Córdoba no ha començat la Lliga del tot bé, és a només 4 punts del descens després de 12 jornades i fora de casa només ha sumat un sol punt. Dolera analitza així els andalusos.
Bueno, és un equip que crec que té els millors números de pressió alta, de robos al camp contrari, en el qual ja et dic que és un equip que pressiona bé i fort, que no deixa respirar al contrari, que fot molt de ritme. És un equip que juga normalment un 4-3-3, amb lloc de posició ho fa molt bé, tenen bons jugadors. És un equip que repeteix bastant el seu 11.
El Còrdoba d'Ivan Ania no ha acabat de trobar la tecla durant aquest començament de la Liga Hypermotion, però això no vol dir que l'Olot ho tindrà fàcil. Antonio Casas, amb 5 gols, és el màxim golejador dels andalusos. Amb poc descans i molta càrrega a les cames, els futbolistes de Pedro Dolera jugaran un partit exigent, físic i molt dur. El tècnic lamenta que, curiosament, els olotins tindran un dia menys per descansar.
Sí, lògicament. A més, casualment tenim un dia menys que ells de recuperació, que això ja té tela, vull dir que l'equip de menor categoria tingui un dia menys de recuperació que un equip de segona A, no? Però bueno, això ha sortit així, o les casualitats s'han quedat així i no podem fer res.
La Unió Esportiva Olot espera signar una bona entrada en un estadi municipal que en el darrer partit de Lliga contra el Sant Andreu va acollir més de 1.500 persones. Dolera demana a l'afició que respongui.
Jo sempre dic el mateix, el públic és el que mana, però vull dir, nosaltres no tenim el mateix recolzament que el de més. Vull dir, ahir al camp de Sabadell eren 3.000 persones de Sabadell. A cada camp que anem trobem entrades a tope, ja no et dic quan anem al Nou Sardenya o al camp de Sant Andreu, i nosaltres a casa pues, hem de tirar fort, com vam fer el dia de Sant Andreu, com a mínim. Això seria una entrada normal, mínima, de lo que es mereix l'equip a segona ref.
El partit corresponent a la primera ronda de la Copa del Rei entre la Unió Esportiva Olot i el Còrdoba començarà a les 7 de la tarda d'aquest dimecres a l'Estadi Municipal. Com sempre, es podrà seguir en directe a través de la sintonia de Ràdio Olot des de mitja hora abans.
Dels terrenys de joc de futbol passem a la muntanya per parlar dels més de 500 corredors que han participat a la desena Trepitja Garrotxa. El Centre Excursionista d'Olot reconeix que les males previsions meteorològiques han fet minvar lleugerament la participació. Wilfred Lledó i Aina Cosí es van endur la prova reina, l'ultra de 62 quilòmetres.
La Trepitja Garrotxa ja ha bufat 10 espelmes. La primera dècada de vida de segurament la mare de totes les curses ha evidenciat la bona salut de què gaudeix. Tot i les previsions de pluja, més de 500 corredors s'han acabat reunint a Oix per participar en la Trepitja Garrotxa. Wilfred Lledó, amb 7 hores i 18 minuts, i Aina Cosí, amb 8 hores i 19 minuts, es van proclamar campions de la modalitat ultra de 62 quilòmetres que, a més de formar part de la 12a Copa Catalana de Curses d'Ultraresistència, representava tot un campionat de Catalunya. Per altra banda, Marc Martí, amb 4 hores i 45 minuts, i Sònia Mor, amb 5 hores i 28 minuts, es van acabar enduent la marató de 42 quilòmetres. Una vegada acabada l'entrega de premis d'aquest diumenge, el director de la Trepitja Garrotxa, Moy Charles, feia aquesta valoració.
Era molt especial i la veritat és que ha anat molt bé. Patíem pel temps perquè, bueno, ahir no pintava massa bon temps, però la gent ha disfrutat molt, ha marxat molt contenta, hem tingut molt bona participació, per tant estem super, super contents.
Les curses de 23 i 9 quilòmetres han tingut lloc aquest diumenge. En la primera s'han imposat Marc Tresserra amb 2 hores i 12 minuts i Maria Arimany amb 3 hores i 5 minuts. Pel que fa a la cursa popular de 9 quilòmetres, Jacob Cortés només va tardar 38 minuts a arribar a la meta, mentre que la primera fèmina ho va fer amb 48 minuts. Precisament, la guanyadora va ser una investigadora de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. Cristina Soler explicava així la seva experiència i el primer lloc del podi.
Jo he corregut la cursa de 9 quilòmetres, que aquest any han canviat el recorregut i ha sigut una cursa molt maca. Em puges una mica, després tens unes baixades bastant tècniques, però que estàs al mig de tota aquesta natura que té la Garrotxa i realment t'enamora.
Tots els beneficis de la desena Trepitja Garrotxa aniran destinats a la Fundació Albert Bosch, que treballa en la recerca de solucions mèdiques per a malalties infantils. La directora de la Fundació, Cristina Sanz, es mostrava molt satisfeta.
Aquesta desena edició, exacta, és un número especial i bueno, és una passada, no? Que any rere any doncs, la Trepitja Garrotxa segueixi sent tot un èxit i tot una cursa de referència dins de la comarca.
La desena Trepitja Garrotxa ha significat molt més que una simple cursa a la comarca perquè ha representat una autèntica festa de l'atletisme de casa nostra que fins i tot va ser amenitzada amb focs artificials a la sortida de la prova.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
La pilota per l'Olot, centrada cap a Marc Mas, és boníssima, remata Marc Mas al pal! I gol! Sí! I gol! I gol! I gol! I gol! I gol! I gol!
La Unió Esportiva Olot està en ratxa a la Lliga. Diumenge va assaltar el camp del líder i ara també vol guanyar la Copa. Dimecres en directe des de l'Estadi Municipal d'Olot, primera ronda de la Copa del Rei. Olot-Còrdoba. Eliminatòria a partit únic contra un rival de segona divisió A. A 6:45 de la tarda la prèvia i a 7:00 el partit. En David Planella, Pau Masó i Pere Ribas. I el patrocini de Fred Perry Olot.
Cita d'alçada demà dimecres a l'Estadi Municipal i com sempre aquí en directe a Ràdio Olot amb aquest partit de Copa del Rei entre Unió Esportiva Olot i Còrdoba. Així tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimarts 29 d'octubre de 2024. Més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.